de 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Conec un lloc preciós perquè envoltar. Si vols juguem aquest amor fugaç. Potser no ens tornem a veure les cares. Potser demà vull composar sardanes. Des del primer moment ho vaig sentir. No sé per què, però estaves fet per mi.
7 minuts ara que passen de les 4 de la tarda. Catalunya, la UNESCO ha reconegut com a patrimoni mundial una quarantena de monuments, jaciments, indrets i tradicions de valor universal, des de l'art rupestre fins a l'arquitectura gaudiniana i des de dieta mediterrània, la dieta mediterrània, fins a la Patum de Berga. Que aquest any, per cert, hem celebrat, com ja sabeu, també des del programa, des del Fabricació Pròpia. Avui us volem parlar de tots aquests tresors repartits per la geografia catalana amb l'autora del llibre El patrimoni UNESCO a Catalunya, de Viena Edicions, que per cert s'acaba de presentar i que és una invitació a conèixer més de prop les tradicions, també els paisatges catalans que han rebut aquesta distinció de les Nacions Unides. A ella la coneixeu, perquè és periodista, gran persona, Laura Ferran, i també coneguda del programa. Per tant, ben tornada a aquesta casa.
Gràcies.
Anava a dir que tu també ets patrimoni d'aquesta casa.
Home, això sona molt gros, perquè després de fer aquest llibre te n'adones que la paraula patrimoni hi amaga moltes coses al darrere, per tant t'ho agraeixo molt, però diguéssim que és una mica exagerat.
Aure, què hi ha, exacte, què és això, no? Què amaga la paraula patrimoni, no? Què hi ha al darrere de la paraula patrimoni?
A veure, la paraula patrimoni amaga doncs moltíssimes coses que tenen a veure amb coses que són úniques i irrepetibles, però si parlem de patrimoni i li posem aquest adjectiu mundial, patrimoni mundial de la UNESCO, aleshores això ja es maximitza i estem parlant d'espais, com tu deies, no? Una mica d'espais, de tradicions, de monuments, de jaciments, de tot allò que parla d'on som, de com som, d'on venim, de què representem, per què som com som. Per tant, el patrimoni és una paraula molt extensa que amaga una mica diferents realitats que tenen a veure amb com podem explicar el que caracteritza a determinats pobles.
Clar, deixa'm dir-te que aquest llibre, El patrimoni UNESCO a Catalunya, de Laura Ferran, Llorca, té molt bones vistes també de Catalunya, perquè déu-n'hi-do, ara estava rellegint i dic, és que clar, és una passada, no, Laura? O sigui, has estat molt entretinguda per triar, no?
Sí, la veritat és que parlar de patrimoni mundial, parlar de monuments o parlar d'espais de casa nostra sense que els veiem tampoc té massa sentit. Clar. Aleshores, aquest llibre forma part d'aquesta col·lecció que publica Viena Edicions en col·laboració amb el diari Ara i també amb l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, que el que vol és visibilitzar, no?, tot aquest patrimoni que tenim en diferents sentits. Per tant, es presenta amb un llibre amb un format molt còmode, tipus guia, i és tan important tot aquest contingut que li podem dotar de lletra per entendre'ns com acompanyar-lo de fotografies. I en aquest cas hi ha molt bona feina fotogràfica, la major part d'ella del Quim Roser, que és un gran fotògraf que ha treballat molt bé tot el que té a veure el fotografiar amb la part més monumental, però també altres fotografies vinculades a altres tradicions que són patrimoni mundial.
Clar, tu dius, Catalunya compta amb una quarantena d'elements que han rebut aquest reconeixement de la UNESCO, que són prova d'aquesta riquesa, no?, cultural del país. Tu creus, Aure, que d'alguna manera són una prova també de que a nivell de patrimoni Catalunya s'estan fent les coses bé?
Sí, s'estan fent les coses bé i crec que és hora que ens ho comencem a creure, no? Perquè a vegades tot aquest patrimoni forma part de la nostra idiosincràsia, del que som nosaltres, i a vegades no en som prou conscients, no? Jo sempre ho dic, per exemple, tenir a l'abast poder veure tot el que significa la Tàrraco romana, que ho tenim aquí, no? A una hora de Barcelona, o depenent d'on vivim, ho tenim relativament a prop, doncs no sé si som prou conscients del privilegi que suposa tenir aquest patrimoni aquí que explica tant de nosaltres i que explica tant de la història. Per tant, aquesta quarantena d'elements que hem de precisar que alguns són de patrimoni material, el que entendríem com a monumental, i els altres són immaterial, el que té a veure més amb espais i tradicions, doncs crec que és molt important que siguem conscients de la força que té, de la riquesa que suposa, i al moment que en siguem conscients hem de ser també conscients de com n'és d'important poder preservar tot aquest patrimoni, no? Que és una mica l'objectiu quan s'aconsegueix aquesta etiqueta de la UNESCO de Patrimoni de la Humanitat, doncs l'objectiu és sobretot que es pugui fer difusió, divulgar, que el coneguem, però sobretot que ens l'estimem i aprenguem a preservar-lo i conservar-lo.
Fixa't tu, perquè de seguida repassarem algun dels elements del patrimoni català amb Laura Ferran, però abans del llibre hi expliques, i mira, jo ara l'he agafat i a l'atzar m'ha arribat això al capítol en què tu detalles quin és el procediment per atorgar el reconeixement. Clar, és complicadíssim.
És un procediment molt llarg, molt complex, i que potser no en som prou conscients de tot
com
el que
funciona,
suposa.
Aure?
Pensa, això bàsicament són els estats els que proposen voler que es declari patrimoni de la humanitat algun dels seus elements o alguna de les seves tradicions. Aquests estats prèviament, normalment, per exemple, en el cas de l'estat espanyol, són les comunitats autònomes, en el cas de Catalunya seria a partir del Departament de Cultura de la Generalitat qui fa la proposta, no? És a dir, mira, tenim la Casa Batlló, que considerem que té un valor patrimonial importantíssim, que representa tota una sèrie de valors i volem que gaudeixi d'aquesta protecció, d'aquesta consideració de patrimoni de la humanitat. A partir d'aquí, les comunitats traslladen a l'Estat, l'Estat analitza totes les propostes que tenen i a partir d'aquí comença un cicle que pot durar fins a 2 anys en què els diferents estaments a nivell internacional van analitzant totes aquestes propostes i la van avaluant, no només en base a la documentació que reben, sinó també visitant in situ els llocs, veient si realment tot allò que diuen és cert, tot això fins a arribar a aquest punt en què el Comitè del Patrimoni Mundial acaba decidint cada any doncs, quins elements entren a formar part d'aquesta llista tan especial.
Creus que hi ha països que compten també amb molts tresors com els nostres, com els que contem aquí a Catalunya, però que la ineficàcia de les institucions, d'alguna manera, també, perquè el que estàs dient és que és burocràcia altres esferes, no? Vull dir que hi ha...
Sí, és un procediment de burocràcia, però pensa que hi ha 167 països que tenen patrimoni mundial declarat. Per tant, és una cosa força extensa. Vull dir que tothom és conscient del privilegi que suposa comptar amb aquesta etiqueta i també del que suposa de cara a conservar tot aquest patrimoni.
Perquè, clar, aquesta és l'altra.
Aquesta és l'altra, és molt important, clar. I a vegades conservar aquest tipus de patrimoni no sempre és fàcil. El fet que estigui catalogat com a patrimoni de la humanitat té unes exigències, però alhora també et permet tenir una visibilitat que facilita que puguis fer aquesta tasca i de preservació del patrimoni. Per tant, sí que és veritat que Espanya concentra molts elements patrimonials, Catalunya també en conserva molts, però clar, són 167 països de tot el món que en tenen un o altre, per tant, és una cosa bastant global.
Comencem, si et sembla, perquè de fet amb aquesta dieta mediterrània que està inclosa a la llista del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO, això va ser l'any 2013, si no m'equivoco, possiblement, o sigui, hauré un dels elements culturals més transversals que podem trobar al llibre, ha relatat tots els països, bueno, obvi, banyats per la mar Mediterrània. De fet, el llibre també destaques el paper de les dones, no? Com a principals responsables justament d'aquesta transmissió oral i escrita de tota aquesta riquesa cultural que és la dieta mediterrània, no?
I la dieta mediterrània és un exemple clar del que s'aposta actualment quan es fa una candidatura de cara al patrimoni de la humanitat, que és aquesta transversalitat i el fet de que sigui una proposta en què hi participin diversos països. Darrerament cada vegada és més estrany que veiem que, per exemple, Espanya o França presenta un element pel seu compte i que és un tret característic molt seu i de ningú més, no? El que agrada sobretot és aquesta transversalitat, el fet de que siguin fenòmens transfronterers i la dieta mediterrània jo crec que és un gran exemple, és a dir, tot l'arc mediterrani comparteix aquests valors vinculats a la dieta mediterrània que van molt més enllà del que és només una dieta saludable, no? Que és el que s'ha venut sempre.
Clar, és el que tots, no? Dieta mediterrània.
I que és cert, sí. I que és cert, vull dir que aquest és un dels grans pilars, però que sí que porta associats altres elements com, per exemple, el valor de compartir, de fer comunitat al voltant d'una taula, que això és alguna cosa molt pròpia dels mediterranis, ràpidament tot ho celebrem al voltant d'una taula, per tant això és un element molt important.
Sí, sí.
El fet de posar en valor, com deies, el paper de les dones, és a dir, tota aquesta transmissió oral que s'ha fet al llarg dels segles de tots els valors implícits dins de la dieta mediterrània ha sigut majoritàriament, evidentment, per part de les dones, que són a la fi de comptes les que estaven a la cuina, no? O aquest valor de comunitat que atorga el fet de tenir aquest concepte de mercat, anar a mercat, és una cosa molt nostra, molt pròpia de la dieta mediterrània i molt compartida també per altres països, no? Com Grècia, Itàlia, tots aquests països que conformen el que seria aquest marc de dieta mediterrània.
El novembre del 2010, recordeu, els castells entren a formar part també del patrimoni material de la humanitat, una tradició que sembla que cada vegada doncs, estigui més arrelada amb molta gent jove que la practica. De fet, tu dius al llibre que avui es fan 10.000 castells cada any, que és una barbaritat.
És una barbaritat i una xifra que va creixent i colles castelleres, cada any sempre en sents alguna que se'n forma de nova, per tant és un patrimoni que tenim arreladíssim a casa nostra. En aquest cas sí que és una cosa molt catalana, molt pròpia de la identitat del nostre territori, però que també comparteix aquests valors universals que li agrada a la UNESCO quan decideix que una cosa pot ser patrimoni, que siguin valors que es puguin reconèixer arreu del món, en el cas dels castellers, sobre dir-ho, no? El tema de la solidaritat, del treball en equip, d'aquesta constància, són d'aquests valors que són molt propis dels castellers, que els defineixen, que els identifiquen, però que alhora els podríem extrapolar i els poden entendre perfectament a altres indrets del món, i això explica que tothom, quan veu castells, vingui d'on vingui, es quedi bocabadat.
Tu creus que el criteri que més fan servir, diguéssim, per poder, no?, determinar que és patrimoni UNESCO, quin seria per tu? Perquè tu dius, no?, aquests valors, però quin seria? Potser el més important, no?, els que tenen més en compte.
En el tema del material, patrimoni material, és a dir, el monumental, perquè ens entenguem, sí, té molt a veure l'excepcionalitat del patrimoni, la genialitat, el fet que sigui diferent, que no s'assembli a res, el cas de Gaudí o Domènech Montaner serien paradigma. En el cas de l'immaterial ja entra uns altres conceptes no tan tangibles, però sí que tenen a veure amb tots aquests valors que es consideren universals, no?, i que tothom s'hi podria sentir identificat d'una manera o una altra.
En arran dels castells, també et volíem preguntar, Aure, perquè quin creus tu que és la clau de l'èxit? Perquè una tradició, com és la dels castells, que va néixer al segle XVIII, no?, continua estant de moda. Vull dir, és que tu que dius, no?, que és una tradició molt arrelada. Vas per on vagis de Catalunya i et trobes que hi ha una colla castellera, no?
Jo crec que és el fet que és una activitat transgeneracional, és a dir, de seguida hi comencem a veure quitxalla ben petita i poden participar fins a persones grans, i això jo crec que facilita, doncs, que el fet que es pugui mantenir la persona vinculada a aquest fet durant tot l'any, tota la seva vida, doncs això potser facilita que tingui l'encaix que té. I sobretot l'espectacularitat, clar, és que, i tots aquests valors que comentàvem que porta associats, jo crec que és una mica un combinat de tot plegat.
Mira, sens dubte, una de les tradicions que continua a la línia de sortida d'esperança incorporada en aquesta llista de patrimoni cultural i material de la UNESCO és la sardana, que l'any passat, recordem, es va popularitzar entre el públic més jove gràcies a aquest tema dels tiets. Els tiets, recordeu, van aconseguir els seus concerts que el públic més jove, doncs, ballés fins i tot aquesta sardana, o almenys ho intentés. Però també ens ha cridat l'atenció, Aure, que des de l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, deixarà d'oferir places de flabiol, per exemple, i de tamborí el pròxim curs escolar. Quina creus que és la fórmula, no?, per preservar justament aquestes tradicions, de dotar-les de sentit en el context actual amb el que estem, Aure, i per evitar que es converteixin, doncs, en pur folklore d'un món globalitzat?
A veure, aquesta és una pregunta difícil, però jo crec que el primer és, retornant una mica al que dèiem al principi, que ens creguem tot el valor que té tot aquest patrimoni i aquestes tradicions. Després, que siguem capaços d'actualitzar-la, però sense que perdi l'essència, perquè aquesta també és una part molt essencial, no? Vull dir, quan parlem de tradició vol dir que hem d'aconseguir preservar la base d'allò que és important, no? I en el cas de la sardana està superbé que es facin coses com aquesta que van fer els tiets, no?, de donar-li aquest toc modern, però mantenint aquesta essència. Aconseguir el tema del patrimoni de la humanitat, la veritat és que és molt difícil. Per tant, no ens ha de sorprendre, ni ha de ser un fracàs, considerat un fracàs, el fet que es presenti algú i no ho aconsegueixi. I més tenint en compte que aquesta vocació que us comentava darrerament per part del Comitè del Patrimoni Mundial, que a l'hora de decidir què és patrimoni, cada vegada fugen més d'elements que siguin molt locals, a menys que estiguin amenaçats, que aquesta és una altra cosa, no? Perquè, per exemple, en el patrimoni immaterial, una de les llistes que hi ha del patrimoni UNESCO té a veure amb salvaguardar alguns elements que corrin risc, però en aquest cas la sardana gaudeix de molt bona salut, per tant, tampoc encaixaria aquí. Jo crec que no hem de patir, simplement hem de saber com anar actualitzant aquestes tradicions sense que perdin l'essència i poder anar agafant nous públics.
Com està la documentació, Aure Ferran?
Doncs la documentació ha estat molt privilegiada, perquè com acostumem a fer els periodistes, l'únic que som és un canal de transmissió. Per tant, jo he tingut la sort de parlar amb veritables experts, no? Jo ara aquí parlo, però realment qui en sap és la gent que m'ha explicat, doncs,
com... És que jo ara estava pensant, dic, com és Aure Ferran? Deu haver parlat, però amb tothom. O sigui,
no,
amb tothom.
Ho intentes, perquè de veritat n'aprens parlant amb la gent que n'és. Sí. Llavors hem tingut la sort de parlar amb experts en patrimoni, he tingut la sort de parlar amb historiadors, amb gent que trepitja el terreny, que porta molts anys estudiant-ho, que hi dedica, o que és el besnet de Domènec i Montaner, per exemple, saps? Llavors,
que
has d'intentar parlar amb totes les fonts que et permetin acostar-te doncs, a tots aquests espais i tradicions per intentar treure suc i intentar donar a conèixer també alguns aspectes que potser no són tan coneguts, no? Que crec que també és una mica la gràcia del llibre, no? D'intentar buscar algunes coses que jo espero que quan algú llegeixi doncs, hi hagi coses que el sorprenguin, no? La voluntat era aquesta.
Que és el que més t'ha sorprès de tu, no? De tot el que ens has explicat en aquest llibre.
A mi m'han sorprès moltes coses vinculades a l'arquitectura de Gaudí i de Domènec i Montaner, per exemple, perquè la coneixem tant, l'hem vist tant, que ens pensem que ho sabem tot. I quan comences a parlar amb experts i comences a gratar, t'adones que no en saps gens. I aleshores és superestimulant, no?, perquè comences a veure que el sentit del Parc Güell, per exemple, era que allò fos una urbanització de luxe, no?, pensada per la classe alta barcelonina, i que a partir d'aquí es va Gaudí va dissenyar doncs, tota aquesta urbanització parcel·lada amb el seu mercat, amb la seva porteria, amb la seva zona d'accés pels cotxes, tota una sèrie de coses que tu ara ho veus i potser la gent es pensa que sempre la vocació havia tingut era ser un parc públic, com és avui en dia, i no té res a veure. O la genialitat de Domènec i Montaner, que li encarreguen fer un hospital i es dedica a estudiar 240 hospitals d'arreu del món per veure com es podia millorar aquella feina. Clar, wow. Situem-nos en l'època, eh? Clar, avui en dia a Google busquem fàcil. I ho tenim tot fàcil, sí, no? Però clar, sí. El senyor Domènec i Montaner va començar a analitzar 240 hospitals d'arreu seguint aquelles teories higienistes que hi havia en aquell moment, no?, per intentar facilitar la vida dels malalts, i a partir d'aquí va venir una mica de tota aquesta informació, va ser capaç de donar-li la volta a tot i construir una superilla sanitària, un complex sanitari que encara avui és avantguardista amb tot el tema de ventilacions, del tema de la llum, de que la gent se sentís còmoda, de que l'entorn fos maco, perquè tenir un entorn maco volia dir que et trobaries millor. Mm. Vull dir que és fascinant aquests i moltíssims altres aspectes.
No, i que els trobareu doncs, tots recollits per l'Aure Ferran, aquest patrimoni UNESCO a Catalunya, tradicions i espais únics i repetibles. De fet, a Catalunya també tenim festes, que són patrimoni de la humanitat, ho dèiem a l'inici, com és la Patum, i Aure, com són les falles del Pirineu.
Sí, les tenim aquí a tocar, per tant, de fet, d'aquí pocs dies, per exemple, l'altre dia que estava pel Pallars, crec que el 15 de juny a Sort fan baixada de falles, també a la Pobla de Segur ben aviat, i després hi ha les més tradicionals, no, la d'Isil, etc. Que és una festa molt nostra, però és una festa molt pirinenca, no és una festa catalana, no ens confonguem. És allò que dèiem de la voluntat transfronterera, les falles són un dels grans exemples. En trobem a Aragó, en trobem a Andorra, en trobem a França, en trobem a Catalunya, cadascuna amb la seva particularitat, però amb aquesta base comuna. Cadascú amb el seu vocabulari, però també amb aquesta base comuna, que en aquest cas és el celebrar el solstici d'estiu.
També deixa'm dir que tenim molta arquitectura en aquest èlit del patrimoni de la UNESCO. Aure, molt centralitzada, tu sabràs millor que ningú ara mateix, perquè la majoria es troben a Barcelona.
En aquest cas sí, perquè parlem de Gaudí, Domènec i Montaner. Clar, en el cas de Gaudí és un parc gran, clar, tots els monuments en dues èpoques diferents es va declarar Patrimoni de la Humanitat.
Tenim Domènec i Montaner també.
Domènec i Montaner amb el Palau de la Música i l'Hospital de Sant Pau. I després tenim un altre gran eix en aquest cas, que és la Tàrraco Romana, que agrupa també diversos elements que són fascinants a descobrir.
Deixa'm dir-te si Barcelona també ens mirem una mica massa al melic, eh? Perquè aquí, per exemple, la seu de Lleida o el barri vell de Girona, no? Els queden fora. No? I és un tema de centralitat, tu creus, també és un d'aquests criteris o no?
No, però perquè en aquest cas no és un patrimoni, no és una qüestió de centralitat, és una qüestió d'haver presentat això i que hagin acceptat, que s'haver considerat que aquests elements patrimonials ho eren, saps? Vull dir, no crec que sigui un tema de centralitat, perquè en aquest cas qui ho escull definitivament és un comitè internacional.
Clar, perquè tu dius, per això et deia que a vegades si no es presenta, si no ens ho creiem, no? S'ha de presentar primer perquè t'ho puguin. També deixa'm dir, ja per acabar, que la gran ciutat per arribar a entorns naturals com ara, per exemple, la Vall de Boí, les construccions de pedra seca, Aure, també són patrimoni de la UNESCO. De fet, el Reier és també a l'ofici del Reier, no? Patrimoni immaterial des del 2022. Aquest sistema de transport, clar, és que d'alguna manera jo crec que et resumeix molt bé amb com m'has explicat a l'inici, no? Que ens ho hem de creure més i ens hem de mirar tot el que tenim, no? Que no som prou conscients, no?
Sí. Jo crec que aquest és l'objectiu i sobretot que jo el que m'agradaria és que la lectura del llibre ens estimulés a visitar aquests llocs sobre el terreny, no?
Els has visitat tots? No?
Sí, i tant.
Quantes vegades?
Alguns més d'una, perquè ja els coneixia anteriorment, i d'altres, per exemple, com tot el tema de la terra corromana, que és un tema complex, perquè, clar, en el cas de la terra corromana, moltes vegades són quatre pedres el que queden, i amb aquestes quatre pedres tu t'has d'imaginar que allò era el fòrum provincial o que era el fòrum colonial i que tenia un sentit. I la millor manera de fer-ho en aquest cas, jo us recomano, si podeu fer visites guiades, jo, per exemple, vaig tenir la sort d'anar acompanyada d'experts del Museu Nacional d'Arqueologia de Tarragona o del Museu d'Història de Tarragona, i et van explicant, i llavors això ho veus en una altra dimensió, però ho podem fer també a escala més petita, perquè tots aquests indrets fan visites guiades sovint, i crec que és on realment li podem treure suc i entendre moltes coses.
Ens has posat, mira, jo crec que també és un bon llibre per començar l'estiu, eh?
Sí.
Per tota aquella gent que digui, ostres, mira, és que ara l'estiu se'm cau a sobre, no sé què fer. Doncs escolta, Patrimoni UNESCO Catalunya, amb aquestes tradicions i espais únics i irrepetibles, amb el text i amb aquestes fotografies que són impressionants també, ara ho dèiem també amb Laure Ferran, enhorabona, de debò, i per cert, també Laure la podeu llegir al diari Ara, que tot això, com deies tu, no? Neix també una mica en aquest sentit. Gràcies, i gràcies per donar-nos feina, ja ens has posat deures aquest estiu, Aure.
A vosaltres, com sempre, bona tarda.
Que vagi molt bé. Vinga, que passen ja 6 minuts, bueno, 6 minuts, falten 4 minuts, arriba al punt de 4:45 de la tarda. Fem res, una petita aturada, i a continuació, música aquí al Fabricació amb Roger. Ara tornem. Hey. No sé
sentir, no sé per què, però estaves fet per mi. Avui no em ve de gust pensar de més, ni disfressar-nos ni fer el que cal fer.
Tampoc sé què seria, la veritat.
No sé qui ets ni cap on vols anar. Si vols juguem aquí.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Sus, no vols dormir, cantemos aquí, no eres un par, de quien mereció tal y yo parir, que el daño de Adán vino a remediar, que sin igual soberán, fue tan gentil y galán, que a Dios supo enamorar.
Amb els senyals horaris, d'aquí res, arribem al punt de 4:45 en punt, i abans de parlar amb el Roger, bueno, abans d'escoltar-lo, perquè avui ens ha preparat la dècada dels 80 i ens, com ja sabeu, ens versiona una cançó de la dècada dels 80, encara no us direm quina és. Anem a pams. Perquè primer us volem proposar una activitat per fer aquests dies, i és que amb aquest lema, Goig, Dolor, Glòria, és el lema de la 7a edició del Festival Espurnes Barroques. Us hem parlat d'aquest festival, està molt bé. Us recordem, els Misteris del Rosari articulen una programació extraordinària de música barroca. Això és fins al 9 de juny a una quinzena d'esglésies de la Catalunya Central. Heu de descobrir Espurnes Barroques i us heu de deixar colpir, ara que parlàvem del patrimoni també amb l'Aure Ferran, no? I a la gastronomia d'aquest indret meravellós. Per més informació i entrades, és tan fàcil, entreu a espurnesbarroques.cat i allà trobareu tota la informació i les entrades. Mireu, l'últim cap de setmana, que és aquest del festival, acaba amb noms de top de la música barroca. El dissabte 8, aquest dissabte a la tarda, Universitat de Cervera, Rinaldo Alessandrini interpretant els madrigals de Monteverdi, o, per exemple, Lina Turapons, el dissabte al matí, i a la Molsosa, el diumenge al matí, amb el cicle complet de les sonates del Rosari. Una obra a l'abast de pocs, això ho hem de dir, intèrprets. I finalment, Núria Rial estarà acompanyada per Vespres d'Arnadí per posar la cirereta al pastís, precisament doncs, el punt geogràfic més elevat d'on haurà anat aquest festival. Es tracta de l'església de Sant Miquel de Castelltallat. Recordeu, Goig, Dolor, Glòria, la 7a edició del Festival Espurnes Barroques, fins al 9 de juny. Per més informació i entrades, podeu fer una ullada a espurnesbarroques.cat.
¿Cómo podéis, siendo criatura, señora, parir el que sea?
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Algun dia se m'encalla i em costa remuntar. No trobo les eines per fer-lo funcionar.
Però hi ha dies d'eufòria, dies per emmarcar.
Va, que ho dèiem, avui torna a donar la nota al programa positivament el cantant Roger, de fet l'estem escoltant. Fa dues setmanes que ens va fer un repàs dels grans hits dels 70 i li van posar deures, vam dir, va, Roger, ja que vens al programa cada 15 dies, no? Roger, per cert, bona tarda.
Bona tarda.
Clar, parlem de música, també hem de donar la bona tarda al Francisco.
Bona tarda, Mercè.
Molt bona tarda de nou. Et vam dir, ja que hi ets, no? Fa 15 dies vas fer la dècada dels 70, fem cada 15 dies una dècada fins a final de temporada, per tant, avui continuem amb la dècada dels 80.
Cap als 80.
Què? Sí, sí, a veure, què? Llavors, viatgem cap a l'època dels 80. Jo tinc moltes ganes, Francisco, perquè jo crec que és una època important.
És la nostra.
És la nostra època.
Però la meva no, eh? És la vostra que veu néixer vosaltres, eh?
Nosaltres sí. Vam néixer als 80.
Ah, jo soc més veterana, sí. Doncs.
Bueno, quina dècada vas néixer?
Jo als 77. Bueno, és tot una dècada. Només als 77 és una dècada sencera.
Sí. Al final, però, crec que som... O sigui, la dècada musical que ens toca és la següent a la que vam néixer. Per tant, potser la 80 és la teva, la nostra és la 90. Sí.
Sí. És veritat, clar, és veritat.
Tot i que no sé per què, a mi m'agrada molt la dels 60 i els 50, eh? Que també diria que és la meva. També diria així com...
Que estàs més
ja la portàvem a dins de l'ADN, no?
Mira, comencem situant-nos en el temps, perquè què passava al món, Roger, durant aquesta dècada?
Val, esdeveniments importants al 80. Va ser l'inici del liberalisme econòmic, sí. Amb la migració de la producció industrial als països asiàtics, doncs perquè la mà d'obra era molt més barata, i polítiques de menys intervenció socioeconòmica, és a dir, tot el tema més comunista i social, això ja hi havia un cert desinterès. I a nivell polític, doncs vam veure la fi de la Guerra Freda, amb la caiguda del mur de Berlín, una Alemanya liderant el creixement econòmic europeu, liderant també la Unió Europea, que ja començava a ser era un concepte nou, també. Els països subdesenvolupats i en vies de desenvolupament patien tot el tema del deute extern, que es van fer manifestacions, es van demanar a demanar ajuda financera, pel qual van quedar unit, doncs, lligats. I recordo, doncs, totes aquelles mobilitzacions i que van haver-hi manifestacions per tot el tema, doncs, de condonacions dels deutes externs.
És allò del 0,7?
Del 0,7, exacte.
Una acampada aquí.
Sí, hi havia l'acampada, juntament amb la guerra d'Iraq, Iran, que també va ser aquesta època. Bueno, va venir el 90, eh? Sí. Llavors va haver-hi a l'Etiòpia i a Somàlia una fam molt forta, molt forta, que va ser, bueno, molt mediàtica, i que després, doncs, va promoure, doncs, coses famoses com el concert Live Aid del 85, i, bueno, i la cançó que al final us cantaré també, que té relació amb això.
Ai, primera pista.
Primera pista. A Orient Mitjà s'aixecava la primera intifada, sí? Palestins s'aixecaven rebel·lant contra l'ocupació, doncs, d'Israel. Llavors, també és la dècada en què va arribar el consum massiu de televisió. Llavors, i tota la gran revolució tecnològica unida dels primers ordinadors, personals, videojocs, la cosa anava de pantalles. I mentrestant, a Espanya, que entrava a la Unió Europea i col·lejava per entrar econòmicament allà, sí que és veritat que això li va suposar també una bona... Sí, bueno, vull dir que li va... un creixement econòmic. I a Catalunya hi havia les primeres eleccions autonòmiques després del franquisme, amb l'inici de les polítiques de normalització lingüística del català, promovent i defensant.
Roger, pel que fa a la música, ara ens estem tots contextualitzats, no?, en aquesta dècada dels 80. Quina bona repassada de tots els fets històrics, no?, que van succeint.
Estem una mica allà mateix, eh?, si vols que et digui la veritat.
Sí, la veritat, hi ha coses que, no?, sembla que hi ha un déjà vu, no?
Sí, una miqueta, sí. Deies tu. Bueno, en fi, els principals estils musicals dels anys 80...
Val, sí, bueno, era què? Variadet, el tema era molt variadet. Va ser molt potent.
És curiós,
però...
perquè tu dius, perdona, però sí. Als anys 80, a mi sí que em ve com la música... clar, és que tenim com molts referents, no, Francisco? Si tu ho dius així, música dels 80.
Mira, de bones a primeres i
a mi surt New Order, clar, per exemple.
A Espanya has de dir La Movida.
Clar, molt bé, exacte, molt bé.
I serà
molt
que
bé,
no hi havia més gèneres i més moviments,
sí,
però
sí,
Espanya
però...
ve el cap La Movida.
El primer que et diu, o sigui, quan et diuen als anys 80, La Movida.
Però és com quan vas a un bar i et diuen, què vols beure? Dius Coca-Cola. Doncs pues potser no vull Coca-Cola, però és l'únic que em ve el cap.
Clar, exacte.
Passa el mateix amb La Movida.
No, va ser La Movida madrilenya, que va ser com aquesta mena de moment de reivindicació, de modernisme, modernitat aquí a Espanya, que ja deixava un iat enrere l'estela aquesta del franquisme i també la contracultura, que havia sigut més dels 70, doncs aquí començava una lleta sintetitzadors, entrava el sintetitzador.
Si et sembla, ho deixem per més endavant,
sí,
no?
Sí, això ho parlem després.
Això ho parlem després, sí. Però, clar, explica'ns una mica, o sigui, així, a grans trets, no?, a l'estil que hauríem de dir, o que ara et diu el Francisco, bueno, clar, és que és molt complicat, però a mi el primer que em ve del cap és La Movida madrilenya, però què és el que hauríem de saber?
Bueno, va ser l'explosió de la música i la cultura pop, sí? Això. I aquí van haver-hi dos grans icones, masculí i femení, un va ser Michael Jackson, l'altre va ser Madonna, i també molts altres que ens podíem deixar dins d'aquesta llista, però després en parlem, sí? Va ser el moment en què va entrar els sintetitzadors, els sintetitzadors i els grans productors que dominaven del tema i l'enregistrament digital. I llavors també va arribar l'explosió dels videoclips. És a dir...
Sí,
amb la creació de l'MTV, va arribar com fins i tot aquella cançó que ho va dir, no? Radio, kill it, the radio star. No?
Que va fer aquesta previsió.
Sí, perquè
aquesta
com... Sí. Com és a dir, tot el tema del videoclip ja passava per davant de tot el que era el tema més mediàtic a través de la ràdio.
I deixa'm, Roger, també, si m'ho permets, dir que potser era una època en què es veia la música. Vull dir, sí. En aquest sentit de dir tota aquesta fase que després va acompanyar, també es va arrossegar amb els anys 90, no? De veure videoclips. O sigui, ens passàvem el dia veient videoclips.
Sí. És possiblement, abans escoltàvem més la ràdio i tots els singles nous els escoltaves a la ràdio i ara els podies descobrir a programes de la MTV.
La MTV va ser el gran any de la MTV, que de fet va tenir també coses com controvertides, que després us explicaré, darrere el Michael Jackson, també. I, bueno, també amb això, amb el pop va venir una lleta també l'apagada, bueno, la desaparició com bastant absoluta de la música disco, i l'apagada una lleta progressiva del rock, tot i que va donar com subgèneres, no?, dins del glam rock o el metal, no?, el glam metal, no?, aquest metal més melòdic amb ICDC, Guns N' Roses. També l'època del desenvolupament de gèneres de l'Airbnb, el hip-hop, el rap, especialment als barris afroamericans, no?, on hi havia com tota la gent així més afroamericana proletària, no?, que després és considerat, no?, fins a encara als nostres dies, doncs, com un gènere més aviat de poetes, de poetes de carrer. Sí. Llavors és l'època dels discos, és a dir, l'indústria musical, de la música per emportar, va ser un dels grans lucres. És el momentasso dels casets, amb la seva cara negra, la pirateria, que la gent...
Sí.
Sí, i també va ser el moment dels Walkmans, dels cascos, dels altaveus portàtils allà al mig del carrer i fent breakdance. És tota aquesta època.
Ai, m'agrada molt que dics això dels Walkmans, perquè ara potser... Sí. Avui que hem parlat molt de la selectivitat, no? A tots aquests... A tota aquesta gent, no?, aquests alumnes que s'examinen avui, li dius que és un Walkman?
Exacte.
Pregunta d'examen, Francisco.
A més, un caset que tenia una duració limitada, quan ara els nanos dins del telèfon mòbil tenen gigas i terabytes de música.
Hores, hi ha internet, ja, clar, tot el que hi ha això.
Clar, Paula Moreno, que té 12 anys, si li preguntes què és un Walkman, vols dir que no sap... Ah, perdó.
No, em porta un tatuat, porto un caset tatuat.
Mira, això...
Coses vintage.
M'has tapat la boca...
Però la vida analògica, que no es perdi.
Portes, portes tatuat un caset aquí al braç?
Elements radiofònics. Jo recordo que hi havia uns Walkmans que eren submergibles. O sigui, imagina't si es va lucrar la indústria que van inventar Walkmans per anar dins l'aigua, a la piscina.
Sí, és veritat.
No, la cosa era moderna, eh? Ja començàvem amb aires modernos aquí, llavors, ja, eh?
Bueno, vols aires modernos?
Sí, va, posa'm aires modernos.
Mira, aquest aire moderno. Vinga, va. Jo ets de dir que el videoclip d'aquesta cançó no el podia mirar, o sigui, feia molta por.
Bueno, era un videoclip que era quasi una pel·lícula, eh?
Clar.
Una pel·lícula, una mini... Bueno, una mini pel·lícula.
Es va estrenar en cinemes, no, aquest videoclip? Em sona?
Bueno, aquí va haver-hi una polèmica a l'hora de llançar el videoclip, bueno, no sé, o la fórmula petita, eh? Ara desconec si es va llançar en cinemes. Però aquí hi havia una gran controvèrsia, i és que el que hi havia darrere la indústria discogràfica que va voler llançar Thriller de Michael Jackson, els hi va plantejar a l'MTV d'estrenar-ho allà. I ells van tenir moltes resistències, doncs, perquè ell era un cantant negre de color. Sí. I llavors aquí això va aixecar molta polèmica, va sortir, bueno, intervencions molt potents, molt criticades, i al final, per pressió social, ho van llançar, i sort que ho van fer, perquè després es va convertir, va ser com el moment mediàtic de MTV que va recórrer tot el món gràcies al Thriller de Michael Jackson.
I l'any següent va guanyar no sé quants Grammys i continua sent els discos més venuts de la història. Vull dir que
aquí... un dels discos més venuts de la història, sí senyor. Sí. Però bueno, aquí podríem dir molts noms, eh? Si ens emmarquem dins el pop, Bowie, Duran Duran, The Police, Bon Jovi, Peter Gabriel, Whitney Houston, George Michael, Pet Shop Boys, una llista llarguíssima, però jo en vull destacar tres, eh? Un, aquest que estàvem dient, Michael Jackson, i també llavors hi havia l'altre diva, bueno, la reina, que ella mateixa va dir que volia conquerir el món. Ella en una entrevista televisada va dir: el meu objectiu és governar el món.
Carai.
Sí, sí, no posava musical, el món. D'aquí parlem de Madonna. Sí, la fórmula de l'èxit era explosiva, com ella mateixa. Les seves actuacions anaven sempre a unieta pujadets de to, eh? Com Like a Virgin, com una verge. Així es deia un dels seus èxits més sexualment cridaners.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Tot entonant el cant, es frega el terra... Bueno,
sí.
Una provocació que s'anirà repetint, discos, portades, calendaris, la cantant exposa el seu cos, fins i tot s'arriba a masturbar-se en públic.
Sí.
Perdó. Bueno, i tot això. Però clar... És una dona camaleònica, provocativa, que fa parlar, i gràcies a això els seus èxits musicals circulen per tot arreu, i quan la carrera va malament va saber reinventar-se i es va fer actriu de les pantalles.
Perdona, i Madonna, sí que és veritat que quan va ser... El Bayona ens va parlar quan va venir l'any passat, no?, a Barcelona. Va ser l'any passat, o...
No? Sí, no vam parlar amb la... Amb, què havia sigut, la seva peluquera o estilista?
Ostres,
la vam trucar,
no
sí.
No recordo, sí. Bueno, vull dir que a dia d'avui continua.
Sí, clar, home, ja va ser una de les grans estrelles i quedarà així ja com un mite, fins i tot, doncs, això que dèiem, no?
Perdona, i últimament, com... Roger, també, saps que he començat a escoltar que, per exemple, és que es diu molt, això, no?, la reina del pop, la princesa del pop, no?, que sempre volem com a...
Aquests títols.
Sí. Títols, no?, per tot això. Estan començant a sonar... i vull saber la teva opinió sobre Taylor Swift, perquè comencen a dir una mica que l'està desbancant, eh?
Sí, va cap allà, sí. Bueno, aquesta dona ara, em sembla que va vendre també, no sé, també en qüestió d'hores, no?
Sí.
No sé quantes, 70.000
bueno,
entrades aquí en el concert d'aquí, ara també.
I ens explicaven el ritual, que era, no?, que entraves com en un concurs. Vull dir, ja no era que tu poguessis pagar les entrades de Taylor Swift, sinó que havies...
Sortejaves la possibilitat de poder pagar les entrades.
Tal qual.
Clar,
o sigui, imagina't, eh?
La meva neboda... de 15 anys, s'estava comprant un bitllet per anar a Londres a veure-la. Sí, sí, al final va veure que entrava en una web estafa, que al final, sí, sí, li demanava molt més diners, ho van aturar i ara l'han comprat a través d'un altre lloc.
És que això també s'ha de vigilar moltíssim,
s'ha de vigilar molt,
amb tot el que són aquesta venda d'entrades.
Sí. Tercer nom, deixa'm dir, Michael Jackson, sí, últim. L'últim, home, que també se li ha de fer justícia, Bruce Springsteen. Sí, home, no?
Va, jo ho deixo aquí.
The Boss, ho deixo aquí, diu. Born in the USA, va capturar l'esperit americà.
Que avui, saps que aquest àlbum fa 40 anys.
Avui, ah, sí?
Un dia com avui.
Avui, eh?
Avui mateix. Hòstia,
estàs parlant amb una experta.
No podíem dir... Ei...
No, bueno, una experta no, però...
Això a mi se m'ha passat per alt,
eh? No passa res, jo ja...
Però punxem una cançó del Bruce Springsteen, no?
Home, rapidíssim, Paula.
Vull parlar amb la meva avionista.
Aquí, al Fabricació Pròpia, haurien de tenir ja com molt a mà.
Tu saps que el Bruce Springsteen es va negar a fer videoclips?
No ho sabia, això.
Sí. Ell no volia fer videoclips. Ell era un old school.
Veus, tan experta, tan experta.
Sí. Ell va dir, escolta'm, a mi que em filmeu en els concerts en directe, i això ho va fer, els primers... Després sí que va fer videoclips.
Bueno, i després va haver el mític Dancing in the Dark, que no sé si...
Sí, clar.
Amb l'actriu Courtney Cox, no? L'actriu de Friends, que va sortir.
Ah, sí? És amb la Courtney Cox? Ara, mira, m'acaba de... Sí. És que com que a mi el Bruce Springsteen no em diu gaire res.
Però sabeu que de la imatge, teniu l'escena al cap, que surten ballant el Dancing in the Dark, que representa que Courtney Cox, o sigui, ella és una persona que està al públic i ell la fa...
Ah, sí, i tant. Sí, ja està. Ja està, ja som.
Ah, però això era un videoclip, llavors.
Clar.
Ah, ostres, doncs, ep, aquí què deia, doncs?
Bueno,
ara no sé, aquestes estrelles.
Bueno, Born in the USA.
Són molt interessants, Born in the USA. Bueno, serien aquests tres, una miqueta, que volia ressaltar.
Què? Doncs ara anem cap als Estats Units i a la resta del món, que sonava als 80 encara més.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de vento y miel. Ojalá que llueva.
Perquè deixa'm dir una cosa de Bruce, ja no diré res més, eh? T'ho prometo, callada fins la turra que comenci a mitjans de juny.
No, escolta, fantàstic.
A partir del... No, és que avui ho estàvem comentant a la redacció, Roger, i ho hem dit. I els hi he promès. Dic, perquè avui...
Sí, però mira el que ha donat.
Però mira, jo això no ho sabia.
No, ha vingut a cuento.
Clar, ha vingut a cuento, però que jo deia, no penso posar res del Bruce, però que ho sapigueu. Que la setmana que vingui a Barcelona, cada dia una cançó de Bruce.
Vale.
No faré aquesta turra, però una sí. No, deixa'm dir-te que moltes vegades tenim la sensació... Ui!
Primer avís.
T'han dit una targeta,
I groga. I groga, això vol dir que...
Jo la comparteixo, per això. Jo la comparteixo la targeta. Home, s'ha de fer això, clar que sí.
Gràcies. No, el que volia dir és que moltes vegades pensem que Bruce Springsteen té la gran majoria de seguidors als Estats Units, aquest Born in the USA, i no és així. O sigui, la gran majoria dels seguidors de Bruce Springsteen està en Europa. Vull dir, ell, de fet, les seves gires són molt més llargues a Europa que no pas als Estats Units. Vull dir...
Sí,
i ell sent d'allà, saps? Mm-hmm. Què fas, Ferran Capdevila? A veure si te la trauré. Te l'hauré de treure.
Amenaça, eh?
Te l'hauré de treure jo, tu.
Ja, sí.
Te l'hauré de treure jo, tu. Escolta, Estats Units, la resta del món, què
sonava? La resta del món, Amèrica Llatina, continua Julio Iglesias...
Hombre, sí.
Wow. Ja. Llavors, Luis Miguel s'erigeix com una estrella pels adults, però als seus 18 anys, arriba la salsa romàntica, Gloria Estefan, Triunfa amb Conga... És el moment de Juan Luis Guerra, que estem escoltant, i el seu hit Ojalá que llueva el café en el campo.
I és als 80.
Sí.
És que els 80 són hiperclèctics.
Hiperclèctics, sí. A Brasil hi ha la lambada, que recorre el món, també.
Home, baile prohibido.
Sí, ostres, així, no? Sí, agarraet, el tema. Llavors, a Àfrica passa una cosa molt interessant, que hi ha tot aquest reggae que és crític amb tot el tema apartheid, i un dels seus grans capdavanters, Eddie Grant, fa visible tota aquesta problemàtica amb el Gimme Hop, Joana Gimme Hop. Sí. I es va convertir en un himne pels que lluitaven per la fi d'aquest règim. I Europa, Eurovisió entrava en decadència, hi havia una miqueta de tot. Als inicis del 80 es veu sacsejada per l'assassinat del John Lennon i la consagració després de la Beatlemania, com un mite, no? Hi ha com una banda que passarà a la història i ja no tindrà més continuïtat.
Deies, però, també que Eurovisió entra en decadència. Això volies de... Explica'ns-ho, això, Roger.
Bueno, no ho desconec una miqueta, eh? Et diré, la veritat, eh? Vull dir, és una cosa com que he llegit i jo t'ho he posat aquí. Però a mi em sembla que Eurovisió ha sigut com... va ser un programa que va ser una efemèride musical que va tenir molt apogeu als 70, no? I que era també una manera de donar-se a conèixer a dins d'Eurovisió, doncs, les diferents estats, quins eren els corrents, quins eren els estils. I això, com que als anys 80 ja hi havia una explosió tan eclèctica, jo crec que a través de la televisió ens arribaven tantes coses que no hi havia de perdre una miqueta com de tirada, eh? Sí, sí.
El que tenia tirada, i el Francisco ho deia, què penses quan et preguntem la música dels 80, per ell, sens dubte, la movida madrilenya. Paula, saps qui és, no, l'Alaska? Que l'has cantat al karaoke, sempre la canta.
Sí. Què
tal, Paula?
En sèrio? Aquí hi ha intimitats de l'equip.
I no tenim documents audiovisuals, això.
Aquí hi ha una targeta, aquí.
No.
Ostres, acumulació de targetes, al final sí que és una expulsió,
mira, marxo. Aquí et queda, Roger.
Bueno, amb el Julio, que et fa el relleu, eh?
Ja. amb el Julio Francisco.
Perquè Francisco, hòstia, t'hi dic Julio, i ets Julio Francisco.
No, ja m'agrada,
Julio. Ah, sí o no? Bueno,
em diuen Nuri.
Portes una camisa rotllo Julio, eh?
Florejada.
Sí, florejada, exacte, rotllo Lluvieta, Miami, eh?
Escolta, què ens pots dir, a veure, d'aquesta movida madrilenya?
Bueno, pues Espanya se quiere renovar, eh?
De tot,
les noves tendències, sí, volen deixar enrere l'estela fosca del franquisme, sí, el pop sintètic, doncs, també arriba aquí a Espanya, Alaska, Hombres G, Mecano, El Último de la Fila, Loquillo, Toreros Muertos, Radio Futura, La Unión... No, no, grans noms que ja formen part del nostre background, oi que sí, que és això que dèiem, som fills ja una mica d'aquesta generació.
Los
Secretos, també. Sí, sí. A Catalunya va ser l'època del rock en català, sí, el naixement, doncs, de bandes importantíssimes que ara, actualment, doncs, encara han marcat mieta l'ADN, no?, de la música en català, com Sopa de Cabra, Els Pets, L'Ex en Busto i Els Desapareguts Sau.
Nascut entre Blanes i Cadaqués.
Deies tu, clar, és aquesta època del rock català, Francisco, que
el
tu...
El Tec i la Teca.
El Tec i la Teca.
Em ve al cap aquelles cintes de caset amb tots els grups de rock en català.
Sí.
Mare meva, jo crec que per Torà van passar tots.
O sigui, és que són èpoques
són
de...
clàssics.
Van continuar, als 90 també va ser l'explosió.
Festa Major i...
S'ha traït, que dèieu abans.
Sí, també. I tant, i tant.
Molt bé, arribats a aquest punt,
va.
Roger...
M'ha costat triar, la cançó.
Sí?
M'ha costat triar.
Perquè ja sabeu que el Roger ara, al final de l'espai, el que fa ens interpreta, ens versiona una cançó de la dècada que hem tractat avui, que és la dècada
A fusella. deixa permetre la seva dignitat musical amb una cover. Doncs m'ha costat triar, home, n'hi havia diverses opcions, però mira, una ja l'hem sentit, ojalà, jo soc molt fan de Juan Luis Guerra. I bueno, n'hi havia diverses també, llavors també és veritat que va sortir un tema que a mi m'agrada molt, que també ha marcat la meva història musical, que no l'hem fet, però perquè va, en realitat es va composar el 79, però va sortir el Redemption Song. Va sortir el 80.
Tamasso,
també.
O sigui, fregant el pal, eh?
Fregant el pal. Ai. Sí. Llavors, bueno, al final he triat una que va plegar, doncs, a un All Stars, sí? I que, de fet, ara hi ha un documental, que és La Gran Noche del Pop.
Boníssim.
Que parla d'això.
Molt recomanable, eh?
Molt recomanable, perquè es veu una miqueta... Sí, bueno, els caràcters, els egos de cada un, una miqueta, doncs, perquè va sortir...
Diuen que Prince fins i tot no va arribar, no?
Sí, perdona, aquí està passant alguna cosa, no?
Està passant alguna
cosa?
Ara m'he girat i dic... Hosti.
Està passant alguna cosa? No us penseu aquí a l'estudi, sinó al carrer.
Que ah, sí que hi ha una manifestació. Ha...
Perdó, perdó, clar, aquí no ho veu. Els...
No, no, no.
Els espectadors.
Cap problema.
Jo s'he flipat d'un moment, perdó.
Nosaltres ho expliquem, estem ràdio en directe i ara mateix, doncs mira, hi ha una petita manifestació aquí al carrer Comtes de Balloc. O sigui, mira, mentrestant, bueno, doncs nosaltres amenitzem d'alguna manera amb la música del Roger.
Molt bé. Doncs, bueno, We Are The
World. Jo et preguntava, Prince, que no va arribar.
Prince no, Prince no va voler participar.
Prince,
no va arribar.
O jo Jackson...
Clar, eren ja com incompatibles, no? Home, hi havia coses que allà sorprenen, eh? Sí. Feien allà com una mena de...
Mega mix d'artistes.
Sí, un pop-urri que dius, ostres, no? Pop-urri, mai millor dit de pop, eh? Pop-urri, no? Bueno, a partir d'una idea del Harry Belafonte, que havia sigut un dels representants del Mundial del Calipso, que també s'havia convertit en una mena com de persona molt mediàtica, que organitzava, doncs, saraus, doncs van dir que Unigueta s'havia de fer alguna cosa doncs, davant de la situació d'emergència mundial que ens hi arribava a través de la televisió, no? De totes les escenes aquestes d'Etiòpia, Somàlia... Bueno, això va ser una cançó doncs, que va escriure Michael Jackson i Lionel Richie, produïda pel gran Quincy Jones, i amb aquesta banda, que només va durar una nit, perquè la van començar a gravar, va durar tota una nit, només tenien una nit per poder gravar aquesta cançó, que va ser USA for America, i que la van formar doncs, a grans noms com doncs, això, Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Paul Simons, Kenny Rogers, James Ingram, Ray Charles, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross...
Tots, eh?
Sí, bueno, molta gent. Cindy Lauper. Bueno, en fi, la idea era que feu una cançó que precedís doncs, després els dos concerts de Live Aid del 85 a Europa i doncs, també a Estats Units i destinar doncs, aquests diners a aquesta gran causa.
Fem una cosa, ens queden pocs minuts, tenim el Roger ja, que jo crec que, no sé, et pots anar preparant,
sí, em vaig preparant.
La guitarra, perquè clar, ja ens ha fet tota aquesta gran explicada, jo me'n recordo perfectament, el We Are The World, bueno, érem xics nosaltres, Francisco, però això era el 85, no? Que dèiem aproximadament.
Diria que sí.
Que ens deia ara, que ens explica ara el Roger. De fet, la cançó va guanyar, com deia, el Grammy el 1986. Notem aquí, de fons, que està el Roger, no?, atinant, diguéssim, la guitarra, què? Prova o no?
Tenim, sí.
M'he
posat aquí aquest
el 1985.
Sí. Doncs si et sembla, a 3 minuts per arribar al punt de les 5, intentem quadrar els informatius. Li donem pas a la Sandra amb aquesta versió de Roger interpretant avui per fabricació pròpia We Are The World.
There comes a time when we hit a certain call, when the world has come together as one. There are people dying and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will some make a change. We are all a part of God's great big family and the truth, you know, love is all we need. M'ajudeu? We are the world.
We are the world.
We are the children. We are the one who make a brighter day. So less that's given. There's a choice we're making. We're saving our life. And it's true, we'll make a better day. Just you and me. Send in your heart. So they know that someone cares and their life will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world.
We are the world.
We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's that's given. There's a choice we're making. We're saving our life. And it's true, we'll make a better day. Says you and me.
You and me.
And you're down and out. And there's no hope at all.
Hope at all.
If you just believe, there is no way you can fall. Well, 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 let's realize that change can only come when we stand together as calm. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our life. And it's true, we make a better day. Just you and me.
Wow! Deixarem de banda les meves, els meus coros, perquè Roger ha fet una versió brillant.
Brillant.
Gràcies, Roger.
Amb el meu anglès.
Vinga. Brillant. Notícies i tornem.